Bona tarda des del pavelló municipal de l'Espluga de Francolí. El nou equipament ha estat inaugurat avui al punt de les 12 del migdia. És la una. L'Espluga viu aquest dissabte una jornada històrica amb la inauguració del pavelló municipal d'esports.
La tallada de la cinta inaugural ha estat a càrrec del secretari general de la Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, acompanyats per les autoritats locals.
El pavelló més nou de Catalunya, i no em fa res dir-ho, el pavelló més bonic de Catalunya.
I seran gràcies a una tossuderia, d'un equip de govern encapçalat per un alcalde que es diu David Rovira. Ho puc dir en primera persona, no ho pot dir gaire gent, però jo sí.
Ens faltaria la presència del molt honorable president Carles Puigdemont.
L'Ajuntament de Montblanc continua decidit a convocar manifestacions si les obres del túnel del Coll de l'Illa no s'acceleren. Montse Plana.
Aquesta setmana, l'alcalde Josep Andreu i el primer tinent d'alcalde, Francesc Benet, van fer una visita a les obres per comprovar-ne el seu estat. Asseguren que, tot i que s'hi està treballant, el ritme és molt lent i no és suficient per accelerar el projecte i complir amb els terminis previstos.
I el que veiem i el que notem i el que percebim és que aquestes obres avancen molt lentament.
L'Ajuntament de l'Espluga ha renovat totalment el sistema de depuració de la piscina municipal després de més de 50 anys amb l'anterior maquinària.
L'exercici d'enguany xifrada en més de 75.000 euros i ha de posar fi als problemes que en els darrers anys havia generat l'anterior sistema.
L'aigua de la piscina està en molt bon estat, però el que ens facilitarà és un estalvi de producte de depuració i també molt més automatitzat.
Montblanc acollirà aquest 2018 la seva desena acampada jove. Josep Ardila.
El Festival Politico-Musical, organitzat per les joventuts d'Esquerra Republicana, que enguany celebrarà la seva 23a edició, tornarà a portar la viva als grups més destacats del panorama musical català, del 19 al 21 de juliol.
L'Espluga acull aquest diumenge la 13a trobada comarcal de gegants de la Conca de Barberà.
La jornada ha estat organitzada enguany per la colla de la Germandat de la Santíssima Trinitat, ja que la geganta Trinitat és la pubilla 2018 de la comarca.
I en esports, Josep Morató.
L'equip femení de la Unió Esportiva d'Espluga es proclama subcampió de Lliga i coneixerem com va anar l'1 de maig esportivament.
En cultura repassarem les activitats destacades de la Setmana Medieval de Montblanc, la jornada de celebració del 25è aniversari de Drac Actiu i la programació prevista per la Fira de Sant Maties. Aquests són els titulars. Comencem. L'equip d'informatius desplaçat avui al nou pavelló perquè l'Espluga viu aquest dissabte una jornada històrica amb la inauguració, com dèiem, d'aquest nou pavelló municipal d'esports. Després de llargues reclamacions i propostes electorals, l'equipament ha engegat la seva activitat amb demostracions de les entitats esportives.
La jornada ha començat a les 12 del migdia amb la presentació d'Èrica Soriano, regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, que s'ha mostrat agraïda a tots els que han fet possible el pavelló i també a les entitats esportives.
També tinc paraules d'agraïment per les entitats esportives del municipi. Entitats amb 50 anys d'història que conviuen amb entitats de recent creació i que entre totes elles fan que l'activitat esportiva al municipi sigui d'allò més activa. Per la meva part i per part de l'equip de govern, intentem sempre estar al seu costat i ajudar-los en tot allò que podem. Des d'aquí volem encoratjar-los a seguir amb aquesta empenta i a seguir portant el nom de l'Espluga de Francolí per tot arreu. Podeu comptar amb nosaltres.
Soriano també ha destacat que el nou pavelló oferirà més disponibilitat d'horaris, més espais per a la pràctica esportiva i possibilitat de practicar noves modalitats esportives, entre d'altres. Tot seguit han estat les entitats esportives les que han pres el relleu de l'acte per encetar el dia esplugui de l'activitat física, amb la presentació al públic dels clubs i seccions locals.
A continuació s'ha dut a terme la tallada de la cinta inaugural a càrrec del secretari general de la Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin, i el secretari general d'Esport, Gerard Figueres, acompanyat per les autoritats locals. Nin ha destacat en primer lloc la situació política que viu el país.
No és normal que en els darrers mesos el govern del país estigui fent inauguracions. No és normal perquè vivim unes circumstàncies, com molt bé ha explicat l'alcalde i en Gerard Figueres, que no són la que ens agradaria. Però sí que és normal que recordem sempre una cosa.
Aquest país, Catalunya, i també aquí a l'Espluga, mai ningú ens ha regalat res.
Nin també ha posat de relleu la persistència de l'equip municipal i en concret la de l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, per fer possible el nou pavelló.
I seran gràcies a una tossuderia d'un equip de govern encapçalat per un alcalde que es diu David Rovira. Ho puc dir en primera persona, no ho pot dir gaire gent, però jo sí. L'alcalde de l'Espluga ha estat tossut anant a la Generalitat una, dues, tres, quatre vegades, a barallar-se amb qui sigui per defensar una cosa per tothom. I això és la feina d'un bon alcalde, i això és la feina que s'ha de, en un dia com avui, també posar en valor.
Per la seva banda, Gerard Figueres ha convidat els ciutadans de l'Espluga a gaudir de les noves instal·lacions.
El pavelló més nou de Catalunya, i no em fa res dir-ho, el pavelló més bonic de Catalunya. Ciutadans de l'Espluga, gaudiu-lo, disfruteu-lo. Us convidem a que feu d'aquest pavelló casa vostra i que feu que l'Espluga, a través de l'esport, sigui millor poble i sigui també millor a l'hora de fer un país nou.
David Rovira, alcalde de l'Espluga, s'ha mostrat satisfet malgrat haver estat un procés molt llarg.
De manera efectiva, la primera proposta ferma remunta a la que ens fa el senyor Pruna com a secretari d'Esports del primer govern tripartit. Aquesta idea inicial, que valorava el pavelló en 2 milions d'euros, començava un llarg, tortuós, difícil, enredat, pervers, complicat i tots els adjectius que vulgueu us vinguin al cap, però que finalment acaba on som. N'hem viscut de tots colors i de tota mena, però al final ha estat feliç i avui inaugurem per fi el nou pavelló poliesportiu de l'Espluga de Francolí.
També ha destacat el moment d'excepcionalitat política que viu el país i ha trobat a faltar la presència del president Carles Puigdemont.
Ens faltaria la presència del molt honorable president Carles Puigdemont, que en la seva primera visita a l'Espluga per inaugurar la ruta templera i hospitalera ens va donar el cop de mà definitiu per tal que solucionéssim els últims esculls que aquest pavelló ha tingut. No ha estat possible la seva presència, però des d'aquí li enviem la nostra salutació, record i reconeixement a ell i a tots els polítics i polítiques que tenim a l'exili o bé empresonats com a presos polítics.
El seu discurs ha acabat amb l'agraïment a diversos espluguins, la seva col·laboració en el projecte, entre ells l'exregidor Josep Maria Poca o l'exregidor i actual diputat Ferran Civit, peces claus en la inauguració d'aquest pavelló. De cara a la tarda s'han programat diverses demostracions i també jugaran els primers partits sobre la nova pista.
El nou pavelló municipal d'esports de l'Espluga ha estat subvencionat pel Consell Català de l'Esport i s'ha executat amb un pressupost d'1.020.000 euros, al qual cal afegir-hi diverses millores a l'exterior per un cost de 100.000 euros per a l'Ajuntament. En aquest sentit, el projecte ha comptat amb el suport unànime del consistori i en diverses ocasions ha estat valorat positivament per la seva relació qualitat-preu, per bé que la seva estètica va generar alguns dubtes. Joan Amigó, regidor dels serveis municipals de l'Ajuntament de l'Espluga, afirmava avui, a peu de pista, que no és un pavelló de mínims.
Jo crec que no. Jo crec que no és un pavelló de mínims, és un pavelló que permet fer totes les activitats, és un PAP 2, un PAP 2 vol dir que es pot partir la pista pel mig, si heu fixat hi ha una cortina dalt penjada que baixa automàticament, vol dir que s'hi poden fer dos o entrenar dos esports a la vegada o fer dos esports a la vegada si són de més petit format, és un pavelló que compleix tots els requisits d'un PAP 2 que reclama la Generalitat i penso que a més ha quedat molt bé, l'arquitecte aquí té una part important i penso que ha quedat, que aquestes vidrieres laterals que hi ha als dos costats del pavelló li donen una lluminositat i una amplitud espectaculars. Jo crec que no és un pavelló de mínims.
Com deia Amigó, l'equipament recull tots els requisits de la Generalitat pel que fa al model PAP 2. La pista poliesportiva doble i les grades són el punt central del pavelló, però també conté serveis per al públic, vestíbul, control d'accessos, un espai per a la neteja i magatzem auxiliar, una zona d'administració, infermeria, instal·lacions tècniques, dos vestidors de grups, dos vestidors col·lectius, vestidors per a tècnics i àrbitres, dos magatzems de material i servei de pista, tot plegat en una superfície de més de 2.000 metres quadrats. A més, l'espai destaca per l'aprofitament de la llum natural i els laterals de vitre. Així ho destacava Amigó.
Partim de la base de que de bon començament parlàvem d'un pavelló d'entrada de 2 milions d'euros, dels quals 1 milió l'aportava la Generalitat, 1.020.000, que sempre n'ha aportat 1.020.000, i l'Ajuntament portava l'altre 1 milió d'euros. doncs, finalment això ho hem, nosaltres ens vam posar al cap de que podíem fer un pavelló per 1.020.000 euros, que és la subvenció que ens donava la Generalitat, i ho hem aconseguit. Després hem invertit uns 100.000 euros més, que són bàsicament amb totes les obres exteriors i demés, que això no estava en el projecte, però hem aconseguit fer un pavelló per 1.020.000 euros. El que és el pavelló, la caixa del pavelló, les instal·lacions del pavelló, al poble de l'Espluga, a l'Ajuntament de l'Espluga, acabarà costant-li zero.
El cap de l'oposició, Jordi Miró, de Som Espluga, també des del mateix pavelló mostrava satisfacció per haver inaugurat el que ha titllat de demanda històrica, però reclamava una millor participació en el procés previ a la inauguració i la cabina de retransmissions, que finalment no s'ha pogut construir.
És una data esperada, la inauguració d'aquest pavelló, molt reivindicat per part de l'esport espluguí, i és un gran dia. La valoració general és bona, i hi ha aspectes que potser no ens acaben d'agradar o que podrien ser millorables, potser una mica més de participació, però bé, el fet és que el pavelló està aquí. El que lamento més, ara que estem a la ràdio, sí, de les mancances del pavelló, és la cabina de transmissió.
Aquesta és la crònica viscuda en un dia històric per l'Espluga amb la inauguració del nou pavelló municipal. I l'Ajuntament de Montblanc continua decidit a convocar manifestacions si les obres del túnel del Coll de l'Illa no s'acceleren. Montse Plana, bona tarda.
Aquesta setmana l'alcalde Josep Andreu i el primer tinent d'alcalde, Francesc Benet, van fer una visita a les obres per comprovar-ne el seu estat. Asseguren que, tot i que s'hi està treballant, el ritme és molt lent i no és suficient per accelerar el projecte i complir amb els terminis previstos. És per aquest motiu que volen parlar amb els ajuntaments de Valls i Tarragona i altres municipis amb l'objectiu que s'assumin a la reivindicació d'accelerar les obres del túnel del Coll de l'Illa. El primer tinent d'alcalde, Francesc Benet, destaca que es tracta d'una obra molt important. Escoltem-lo.
Bé, sí, de fet, ahir, el dia 1 de maig, vam estar al matí passejant per la zona de les obres del Coll de l'Illa, en aquest aqueducte que s'està fent just a l'embocadura del túnel, i el que veiem i el que notem i el que percebim és que aquestes obres avancen molt lentament. Avancen perquè és cert que hi ha una activitat, però que no es veu un avenç important. Per tant, des del territori, doncs, continuar insistint en què ens hem de mobilitzar tots plegats. Quan parlo de tots plegats, estic parlant del Camp de Tarragona, perquè aquesta és una connexió important des de la costa fins a l'interior, que ha de desenvolupar totes aquestes terres i té que servir perquè el desenvolupament econòmic, doncs, s'irrigui i serveixi de corredor logístic de les zones de l'interior de la península.
Tot i que no han posat data, esperen poder concretar una concentració unitària per reivindicar la infraestructura. Fa unes setmanes l'Ajuntament de Montblanc ja va criticar la inversió que l'Estat ha previst als pressupostos per enguany, que consideren insuficient per poder començar a foradar el túnel. Mentrestant, els operaris continuen construint el viaducte que arribarà fins a la boca del túnel.
I des del pavelló municipal, des del nou pavelló municipal d'esports, seguim amb més notícies, perquè l'Ajuntament de l'Espluga ha renovat totalment el sistema de depuració de la piscina municipal després de més de 50 anys amb l'anterior maquinària.
Es tracta d'una de les actuacions més importants de l'exercici d'enguany, xifrada en més de 75.000 euros, i ha de posar fi als problemes que en els darrers anys havia generat l'anterior sistema. A més, servirà per automatitzar diversos processos i també permetrà un estalvi de productes de cloració. Així ho explica Joan Amigo, regidor de Serveis Municipals de l'Espluga Francolí.
L'aigua de la piscina està en molt bon estat, però el que ens facilitarà és un estalvi de producte de cloració i també molt més automatitzat, moltes menys hores de gent de la brigada que ha de controlar el clor i ha de controlar que l'aigua estigui en condicions, i a més una garantia de que l'aigua la netejarem sense problemes, que aquests darrers anys, com he dit, hem patit força.
Paral·lelament, aquestes setmanes també s'ha actuat en la piscina petita, perquè les arrels dels pins n'havien badat al fons. A més, s'hi instal·larà una lona per tapar les actuals rajoles que en diverses ocasions havien provocat talls als peus dels infants, un fet que l'oposició havia reclamat en sessions del ple municipal. Aquesta darrera actuació ha tingut un cost de 8.700 euros. Montblanc acollirà aquest 2018, atenció, la seva desena acampada jove. Josep Ardila, molt bona tarda.
el Festival Politico-Musical organitzat per les joventuts d'Esquerra Republicana, que enguany celebrarà la seva 23a edició, tornarà a portar la viva als grups més destacats del panorama musical català, del 19 al 21 de juliol. D'entre les novetats, destaca l'estrena d'un quart escenari que estarà dedicat als cantautors. S'han programat 3 concerts en aquesta nova carpa que s'instal·larà a tocar d'una de les zones d'acampada. Hi seran presents Su, Marcel Lázara i Júlia Arrey. Tindrà, a més, una zona chill-out i també ombra, molt preuada, durant els dies que dura el festival. Ho explica el director de l'acampada, Pau Morales.
Un espai on es podrà fer un escenari amb un format doncs, que teníem moltes ganes de tenir també a l'acampada, un format musical doncs, de cantautors, amb una programació doncs, durant el dia i amb la idea de poder dir que per fi a l'acampada jove hi ha ombra, hi ha un espai on estar-s'hi, un espai on compartir, on fer tota una sèrie d'activitats i de tallers.
Un festival que enguany s'espera més reivindicatiu que mai, tenint en compte la situació política del país. Serà, de fet, la primera vegada que el líder d'Esquerra Republicana no participa a l'acampada i és per això que han volgut tenir-lo ben present. Ho explica també Pau Morales.
Una de les lones que hi haurà al voltant de l'escenari, una clamarà per la llibertat dels presos polítics i en l'altra hi haurà l'Oriol, perquè ens sembla que és de justícia si aquest any no pot venir com hauria de poder venir el president d'un partit al festival que munta la seva organització juvenil, nosaltres doncs, farem que hi sigui, encara que hagi de ser d'aquesta manera.
Encara queden 2 mesos llargs per l'arribada del festival, però bona part dels grups ja s'han anunciat. En queden alguns que es coneixeran a finals de mes i d'altres que es van anunciar aquest divendres durant la roda de premsa. Els grups ja confirmats s'hi sumen ara als valencians Auxili i a Seques, que portaran la seva música festiva i reivindicativa a l'acampada jove.
L'Espluga acull aquest diumenge la 13a trobada comarcal de gegants de la Conca de Barberà, que enguany organitza la colla de la Germandat de la Santíssima Trinitat, ja que la geganta Trinitat és la pubilla 2018 de la comarca.
Un total de 8 colles geganteres començaran la trobada amb la plantada a la plaça de l'Església a 2:15 del matí. Una hora més tard començarà la cercavila pels carrers del municipi, que acabarà al mateix lloc al voltant de la 1 del migdia, amb la presentació i ballada de totes les colles participants.
La trobada també servirà per coronar la pubilla de la Conca d'enguany, la geganta Trinitat, i per passar el relleu a la pròxima pubilla i, per tant, colla organitzadora de l'any vinent. La ballada final de tots els gegants donarà pas al dinar de germanor, que es farà a la mateixa plaça, amenitzat amb un concert de música catalana i la ballada de sardanes a càrrec de la colla sardanista de Montblanc. Passem ara a una altra proposta cultural, i és que el grup de teatre Fila Zero de Montblanc ha decidit recuperar la mostra de teatre amateur que anys enrere s'havia celebrat amb gran èxit de públic i participants.
La companyia montblanquina vol d'aquesta manera intentar rellançar el seu projecte, que no passa pel millor moment. El director del grup Fila Zero, Albert Cartanyà, ha explicat que falta gent que vulgui fer teatre. Escoltem-lo.
El grup de teatre està, diguéssim, en uns moments en què, podríem dir, crítics. Una part perquè no tenim, o creiem que no tenim suficient públic a les actuacions, i l'altra tampoc tenim massa gent que hi participi al nivell d'actors. Això ens va fer reflexionar una mica i vam dir que necessitem fer alguna cosa que inciti o rebellugui, diguéssim, l'activitat a la vila. No? I vam dir, doncs, recuperem aquesta mostra de teatre, a veure si aconseguim animar el públic perquè hi participi, i d'aquest també així podem trobar algunes persones que es vulguin entrar en aquest món de pujar dalt de l'escenari i fer viure el tema amateur.
A través d'una crida a les xarxes socials, la companyia va aconseguir contactar amb diversos grups de teatre del país que vindran a Montblanc per participar a la mostra de teatre amateur. En total s'han programat 5 sessions de teatre, que tindran lloc els diumenges a la tarda del 13 de maig al 17 de juny. La primera sessió es farà en el marc de les festes de Sant Maties i serà un musical. La companyia Anem de Canto portarà al Centre Cultural Sant Jordi l'obra A Cop de Rock, un repàs musical a la història del rock català. Els preus de les entrades oscil·len entre els 8 i els 10 euros. En aquesta edició, el grup de teatre montblanquí no podrà presentar encara cap obra pròpia, però esperen fer-ho de cara a la tardor, organitzant una nova mostra de teatre en companyies de la Conca de Barberà i de comarques properes.
Desenes de persones es van tornar a concentrar aquest dimecres a les places de diversos pobles de la Conca per exigir l'alliberament dels públics i líders dels polítics i líders independentistes empresonats quan es complien 6 mesos des de l'empresonament d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn.
La crida de l'Assemblea Nacional Catalana de la Conca va mobilitzar una 70ena de persones a la plaça Major de l'Espluga a les 8 del vespre, mentre que a Montblanc un 100 de persones es concentraven també per reclamar la llibertat de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Raül Romeva, i el retorn dels polítics a l'exili. Les reivindicacions també es van produir a Sarral i Vimbodí Poblet.
Les concentracions van comptar amb la lectura d'un manifest de l'ANC i també es va reproduir una carta que Junqueras i Forn van escriure des de la presó. La 5ª edició de Vitrum de Vimbodí Poblet tindrà com a peça estrella el matrimoni de vidre, el tradicional setrill que conté l'oli i el vinagre sense que cap es barregin. La festa del vidre artesà enguany se celebrarà el cap de setmana del 6 i 7 d'octubre.
La festa dedicada a l'artesania del vidre bufat concreta per a cada edició una peça destacada i enguany serà aquest peculiar setrill de doble compartiment. De fet, els matrimonis que s'elaboren al Museu i Forn de Vidre de Vimbodí és un dels obsequis habituals entre les noves parelles de la localitat, com a símbol d'unió. A més, les peces van acompanyades d'una targeta amb la llegenda del matrimoni, un conte que narra l'hipotètic origen de la tradició local de regalar aquesta peça a les parelles.
La 5ª edició de Vitrum tindrà entre la seva programació propostes lúdiques pensades per al públic familiar, exhibicions en directe de tècniques de l'artesania del vidre, exposicions, tallers i concursos, entre d'altres. Seguim a Vimbodí i Poblet i és que aquest divendres es va celebrar la xerrada amb motiu de la celebració dels 700 anys de la sentència que va condemnar el poble de Montblanc per l'assalt popular a les granges del monestir de Poblet que va tenir lloc el desembre de 1317.
Al mes de desembre del 1317, els veïns de Montblanc van trobar 2 veïns morts pels guardes del bosc de Poblet. El 21 de desembre de 1317 van assaltar la granja de la Pena i van calar foc i van matar el majoral, fra Pere Barafot. L'endemà, a la vora del monestir, encara va venir més gent i van incendiar les granges veïnes del cenobi, van cremar collites i molins i es van endur animals i altres objectes. L'abat va recórrer al rei, el qual va convocar un judici que va acabar el 24 de maig de 1318, condemnant la vila a pagar 40.000 sous al monestir de Poblet pels danys ocasionats.
El col·loqui, organitzat per l'àrea de cultura del Consell Comarcal amb el suport de l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet, va ser a càrrec de l'historiador i professor d'història de la UB, Valentí Gual. El cicle Biblioteques amb D.O. s'ha celebrat aquest mes d'abril a la Conca de Barberà amb activitats literàries i gastronòmiques a Montblanc, l'Espluga de Francolí i Sarral.
El cicle va començar a l'Espluga de Francolí coincidint amb la 4ª edició del Vi fa Sang, el festival dedicat a la novel·la negra en català que també proposa un maridatge amb els vins de la comarca. Per exemple, el pati de l'antic hospital acollia l'exposició itinerant del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo.
On també s'ha celebrat activitats és a la llar de jubilats de l'Espluga. En concret, l'11 d'abril es va celebrar un taller de cuina a càrrec de Xavier Civil, del restaurant Sant Francesc de Montblanc. La proposta estava pensada per a 15 persones, però finalment hi van assistir més d'una 20ena per conèixer i tastar 5 receptes innovadores amb vi com a protagonista.
Una de les apostes de l'Espluga ha estat un conte contes per adults que es va celebrar el 24 d'abril amb la narració de Gutim de Contes a càrrec d'Elisabet Olivarri. La proposta va reunir prop d'una 40ena de persones a la sala polivalent de l'antic hospital. A més, al llarg d'aquest abril, la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola ha estat decorada amb els elements del món del vi. Nuri Estadella, responsable de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga, valora positivament el cicle de biblioteques amb D.O.
Pues molt bones, molt bones. Molt cansada perquè cansa molt, no?, preparar les activitats. L'any passat tenia la Gemma Mercader, que m'ajudava moltíssim, i enguany doncs, estic sola, i a l'estar sola doncs, has de gestionar des del material, l'activitat, preparar-ho tot, anar-ho a comprar, tenir-ho a punt, i bueno, molta feina, però molt boniques totes les activitats. Destacar potser la de l'activitat del conte-conte d'adults, que vam tindre una miqueta de... d'algun entrebanc, però bueno, l'Elisabet Olivarri ho va fer molt, molt, molt bé, se'n va sortir molt bé i doncs està bé tota la sala plena, que és la por que potser més tenia. No?
Perquè fa Montblanc, per exemple, es va narrar el conte Les Hores de la Vinya, del CEP al celler, el 5 d'abril. Un dels plats forts ha estat Música i vi, gran reserva d'òpera, del 12 d'abril a càrrec de David Puertas o l'espectacle 1100 i un estels, de l'associació Boca Foscant, que es va celebrar el 24 d'abril. Una proposta musical i de divulgació astronòmica que, a més, servia per commemorar el 8è aniversari de la Biblioteca Comarcal Conangle i Fontanilles.
Finalment, els clubs de lectura de Montblanc, l'Espluga de Francolí i Sarral també han donat protagonisme als vins de la Dia o Conca de Barberà en les trobades habituals. La biografia de Vidal i Barraquer, escrita l'any 1970 per Ramon Muntanyola, s'ha presentat aquest dijous a Tarragona amb motiu dels 150 anys del naixement del cardenal Vidal i Barraquer, 75 anys de la seva mort i 40 del seu enterrament definitiu a la Catedral de Tarragona.
En concret, l'obra que ha arribat ara a l'Església de Sant Agustí de Tarragona és la reedició de la biografia titulada Vidal i Barraquer, cardenal de la Pau. El treball es va presentar aquest febrer al monestir de Poblet per cloure l'any dedicat al centenari del naixement del poeta i capellà espluguí Ramon Muntanyola. De fet, va ser allà on el 1968, un grup de preveres va encarregar a Muntanyola l'escriptura de la biografia del cardenal Vidal i Barraquer, que va publicar el 1970, poc abans de malaltir i morir el 1973 a Salou. L'abadia de Montserrat ha tingut cura de la nova edició amb aportacions de Josep Massot.
Enguany se celebra l'any dedicat a Vidal i Barraquer i per això s'han programat múltiples propostes al Camp de Tarragona. L'assistència de les màximes autoritats religioses i institucionals, com també les famílies de Vidal i Barraquer i de Muntanyola, van donar solemnitat a l'acte d'aquest dijous a Tarragona. Carles Batxes, president dels Gojistes de Tarragona, afirma que el resultat és el d'un llibre molt interessant.
I nosaltres, els gojistes, doncs, vam recollir el testimoni de presentar aquest acte a Tarragona per donar a conèixer la figura emblemàtica aquesta i, sobretot, donar a conèixer tota la documentació que es va descobrir després de l'any 70, que és quan Ramon Muntanyola va acabar el llibre. I després, bé, el pare Jordi Massot ha recuperat doncs, tot el que s'ha trobat de documents que estaven classificats i que realment ha resultat un llibre moltíssimament interessant.
Francesc d'Assís Vidal i Barraquer va néixer fa 150 anys a Cambrils. Durant la Guerra Civil va refugiar-se al monestir de Poblet, on va ser detingut per milicians de la FAI. Tot i que, salvat de ser afusellat, va aconseguir exiliar-se a Itàlia per intervenció del govern de la Generalitat Republicana. Va morir a Suïssa fa 75 anys, però fins al 1978 el seu cos no va poder ser traslladat a Tarragona. La Cultural Jordi Francolí ja ha obert les inscripcions per a les formacions musicals i per les formacions musicals i cantautors que estiguin interessats a participar al Ribombori 2018, que se celebrarà el dissabte 7 de juliol al Jardí dels Francolins de l'Espluga. Les inscripcions es poden fer a través d'un formulari web fins al 16 de maig.
Enguany l'organització ha augmentat la dotació econòmica per als grups que superin el procés de selecció i que, per tant, actuaran durant el festival. Per segon any consecutiu es manté el reconeixement Jordi Francolí, que inclou un guardó i una actuació remunerada que, com a novetat, serà el dissabte 28 de juliol en el marc de la Festa Major de l'Espluga. Una altra de les noves apostes per aquesta edició és la gravació d'un single a l'estudi Books de Reus, un nou reconeixement que seguirà les mateixes valoracions que el reconeixement Jordi Francolí, però que no exclou ni vincula directament al grup que obtingui el guardó del festival.
D'altra banda, la Comissió de Músics decidirà els grups i cantautors participants, també sota criteris musicals i de proximitat. Un dels requisits és que es faci música pròpia i només s'acceptarà una versió. A més, el cartell de la 8a edició del Ribombori també es completarà amb altres artistes convidats. I la 31a Setmana Medieval de Montblanc es va tancar diumenge passat al vespre amb un balanç molt satisfactori. Repassem les activitats més destacades dels dos caps de setmana.
La festa, que va començar el 20 d'abril amb el pregó de l'escriptora Empar Moliner, ha rebut milers de visitants, principalment durant els dos caps de setmana. Enguany la festa ha estrenat el Campament de Poble, un espai de recreació de la vida quotidiana dels estaments socials més humils. Aquest campament es va escenificar permanentment al llarg dels dos caps de setmana i es preveu que es repeteixi l'any vinent, ja que ha estat un èxit. En conjunt, la festa ha programat 62 actuacions d'una vintena d'espectacles gratuïts de petit format per places i carrers del nucli històric de Montblanc. Els espectacles de pagament han tingut una excel·lent acollida de públic. Concretament, les prop de 3.000 entrades de la llegenda de Sant Jordi es van esgotar. Igualment ha passat amb els 450 tiquets del sopar medieval i també estava plena la primera representació del torneig medieval nocturn. Així ho explica el president de l'Associació Medieval, Joan López.
I com no, els que heu passat al capdavant del campament de poble. Era un experiment d'aquells fets amb gasosa i hem de reconèixer, i no passa res per mirar-nos al melic, que ha estat un èxit. Molt bonic i tal, però ha estat un èxit perquè ens consta que s'ho heu passat molt bé.
L'acte de cloenda va representar el passat diumenge les Corts Catalanes del 1414, un espectacle recuperat enguany i que va omplir amb centenars de persones l'església de Santa Maria. A la cloenda van assistir els principals protagonistes a la festa medieval acompanyats de les diferents comitives. A més, cada any es lliura l'espasa d'honor de l'Associació Medieval com a reconeixement a la trajectòria en defensa de la cultura i les tradicions. Enguany s'ha atorgat al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, actualment empresonat. Txell Bonet, la companya de Cuixart, va ser qui va recollir l'espasa entre les ovacions de suport dels assistents. Escoltem-la.
I també a l'Associació de la Llegenda de Sant Jordi per mantenir viva la flama d'aquesta, diguéssim, no li vull dir representació, perquè crec que traspassa tot això. Jo crec que té un valor immaterial d'aquests que a vegades els declaren patrimoni de la UNESCO, doncs jo crec que hi ha l'essència en tot el que heu fet avui. La veritat és que són moltes les persones que m'han precedit per parlar i voldria ser breu, i a més és que tots heu dit coses fantàstiques. De fet, jo el que tinc també, doncs, de part d'en Jordi Cuixart, és un agraïment infinit a tota la població catalana i en concret avui a tot el poble de Montblanc que ens està acompanyant, i també gràcies per haver-lo fet soci d'honor, perquè no és soci del Barça i en canvi sí de l'Associació de la Llegenda de Montblanc.
La cloenda també va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Montblanc, el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, diputats del Parlament de Catalunya, el delegat de Cultura de la Generalitat de Tarragona i el diputat de Cultura a la Diputació de Tarragona.
Seguim amb més notícies perquè Drac Actiu festejarà aquest diumenge els seus 25 anys de vida i el desè aniversari del centre d'activitats ubicat a l'antiga fassina Salfuro, al parc fluvial de l'Espluga.
Per commemorar l'efemèride, l'empresa Espluguina proposa un matí de diumenge ple d'activitats gratuïtes a la seva seu, entre les quals en destaca la presència d'un globus aerostàtic captiu, que permetrà veure el municipi des d'una altra perspectiva. A més, des de les 9 del matí es podrà participar en activitats d'escalada, tir amb arc, trec orientació o parc infantil, entre d'altres. El centre d'activitats també es farà el vermut amb l'acompanyament musical al ritme de Dixieland amb Josué García i The All Style Masters.
Montblanc celebrarà aquest enguany unes festes de Sant Maties marcades per la tradició sardanista amb motiu de la capitalitat que exerceix el municipi aquest 2018. Tot i això, els concerts de Joan Miquel Oliver i el de Cris Juanico amb Cobla són dues de les principals propostes de la programació que es viurà el cap de setmana que ve.
D'altra banda, el seguici popular i la música també són protagonistes de la programació. L'edició d'enguany arrencarà aquest divendres amb la inauguració de l'exposició dels 25 anys de la coral Flor de Lis i la salva solemne en honor a Sant Maties a l'església de Santa Maria, que seguirà amb la ballada del seguici popular a la plaça Major. El plat fort de divendres serà el concert del mallorquí Joan Miquel Oliver a 2:15 de la nit a la plaça de Sant Miquel, que presentarà el seu darrer àlbum Atlantis.
El seguici popular tornarà a sortir dissabte al matí, mentre que a la tarda arribarà el moment de la cinquena timbalada pels carrers de Montblanc, que seguirà amb la ballada de sardanes a la plaça Major. A les 10 de la nit, al Gasal Montblanquí es podrà escoltar a Cris Juanico amb Cobla. La 23a trobada gegantera Montblanc completarà el cap de setmana. La Vila Ducal s'omplirà de gegants al llarg del matí de diumenge amb una desena de colles convidades. Les sardanes no se situaran al marge de la trobada, ja que tots els participants ballaran una gran sardana a partir de la 1 del migdia a la plaça Major. Donem pas ara a l'agenda cultural. l'activitat del Panin, conèixer les plantes silvestres comestibles.
Per aquest dissabte, de 10 a 2 del migdia, es farà una passejada per conèixer les principals plantes comestibles, els seus usos i costums. En acabar, es farà un taller de cuina amb tastet d'algunes de les plantes recollides, a càrrec de Corremarges. El lloc de trobada serà l'ermita de la Santíssima Trinitat.
Mercat del Trasto.
A Barberà de la Conca, aquest diumenge, serà de 10 de matí a 2 del migdia, a la plaça del Sindicat.
Trobada comarcal de gegants, a l'Espluga.
Aquest diumenge matí, organitzada per la colla gegantera de la Santíssima Trinitat, ja que la geganta Trinitat va ser escollida pubilla de la Conca l'any 2018. La trobada constarà d'una cercavila pels carrers de l'Espluga i de la ballada de les colles de la plaça de l'Església. Després es farà la proclamació de la geganta pubilla de la Conca 2019.
Actuació de la Coral Mira el Camp, amb un repertori de cançons de pel·lícules amb la col·laboració de la Coral Infantil de l'Escola Municipal de Músiques de l'Espluga.
Dins dels actes del 40è aniversari de la formació permanent, aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre del Casal. L'entrada és gratuïta.
Reunió informativa sobre el curset de natació i el casal d'estiu 2018.
Organitzada per l'empresa de Drac, actiu per aquest dimarts a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font del casal.
Taller d'iniciació, el tas de vins.
Organitzat pel casal de l'Espluga, càrrec de la sommelier Mariona Render, per aquest divendres i els dos propers a les 7 de la tarda. El preu per les 3 sessions és de 30 euros i les places són limitades.
Debat Visions 5.1, vendre, seduir, fidelitzar.
Comptaran personalitats del món del vi i del desenvolupament local que reflexionaran al voltant de la comunicació en el sector vitivinícola i sobre els reptes de futur dels territoris locals. Aquest divendres al Museu de la Vida Rural de l'Espluga a les 7 del vespre.
Exposició dels originals del conte de Sant Jordi de Joan Vizcarra, escrit per David Ortín i editat per l'empresa Espluguina La Musca.
A l'oficina de turisme de Montblanc fins aquest proper dissabte.
Actuació de Cris Juanico, rock i cobla.
Dins dels actes de celebració de Montblanc com a capital de la Sardana 2018. Aquest proper dissabte a les 10 de la nit al Teatre del Casal Montblanquí. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros i a taquilla 15.
Exposició de Das Vol, quan la natura es revela. Una exposició sobre refugiats climàtics.
Al Museu de la Vida Rural de l'Espluga fins al 30 de juny.
Fins aquí l'informatiu cap de setmana que hem fet els equips de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual, Cristina Bosch, Magda Boldó i Gerard Bosch a la realització. Ja ho saben, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. Dilluns, més notícies a l'informatiu diari sempre que vulguin als nostres webs, radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat. Bon cap de setmana i fins aviat.
Bona tarda.